Tal com li vaig dir ahir al Rocco, que passa que una mica més tard, perquè tenim el Pam i Estocin, i entre que tu sí, tinc la secció, ja li vaig dir que ahir, quan entrés l'hivern, quan arribés el...
Qui? Astrològicament.
Astrològicament l'hivern, posaríem l'hivern de Vivaldi, sí. És el que està sonant. Per tant, ja som a l'hivern.
Ah, mira, ja ha entrat.
I ja som a l'hivern.
A l'hivern.
Que parla amb l'hivern, vostè?
Sí. Hola, hivern. Què tal? Tens fred? Tens fred? Clar, normal. Què vols dir?
Passa.
Envolta'ns.
Austràlia és... Austràlia també deu ser hivern, no?
No sé, ja no.
Tot i que fa una calor, aquesta època de l'any.
Que sí, jo.
Sí, home, ja li dic jo. Novembre, desembre i gener és l'estiu nostre.
Ja és l'estiu.
Sí, tant. I tant. Van al revés. Van a l'inrevés.
Estan a sota.
Sí, sí. Això potser ens ho explicaran i ho ampliaran el Josep Corbella, que ja ens acompanya. Josep, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I el Dani Arbós. Dani, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Ho sabeu, això?
Sí, de fet, avui és el dia més curt de l'any. Avui és quan ja em sembla que hi ha 9 hores i escaig de dia i la resta és nit. I a partir d'ara el dia s'anirà fent cada cop una mica més llarg.
Sí. Ah, està bé. Que una cosa d'Austràlia. Com és que Austràlia, que justament està sota, hi ha un animal que salta, que se la juga? Perquè clar, si salta pots caure avall. Hauria d'haver animals ventosa més que animals que saltin.
Bé, que els atreu com nosaltres la llei de la gravetat. O sigui, ells, per ells no estan cap per avall.
Va.
Efectivament, a l'hemisferi sud, doncs ara
però
és per estiu.
Per ells, que és l'estiu...
Sí, fa calor.
Sí, això ja ho he dit abans. Però dic, si per ells és estiu i és... què deuen dir, que estan a l'estiu?
Que és Sant Joan.
Ells et diuen... diuen el winter, i el winter allà fa fred. Ai, fa calor. I aquí, a l'hivern, fa fred.
Bueno, no us ho pots confirmar, això. És que ara,
home,
ja
sí, en anglès, hivern és hivern. O sigui, ja...
Ells em van dir, quan vaig estar aquest estiu, que per ells la calor i les temperatures més altes arriben ara. És a dir, sí, novembre, sí, desembre, gener. És més, les escoles fan vacances... les vacances escolars són...
A l'hivern,
novembre, desembre i gener.
És que recordem... que en Argentina també en Cono Sur, pues allà també és l'hivern caluroso.
Clar, deu ser...
Exacte, són les...
És que ara ho estava pensant i penso, no, a les que estan, diguéssim, a altres latituds, quan arriba l'hivern, clar, no necessàriament l'hivern ha de ser fred. Això que deia vostè, senyor Buigas.
Per ells és estiu.
Però és l'estiu.
Ara és estiu a Austràlia. De desembre a febrer és estiu.
Per tant, és estiu. Per tant, són les... diríem que van... van canviades les estacions.
Clar, perquè això depèn de com incideix. O sigui, molta gent es pensa que fa més calor l'estiu aquí perquè a la Terra està més a prop del Sol, però no, perquè hauria de fer llavors calor a tot arreu. Si no és per la inclinació de la Terra, fa com que arribin més rajos per metre quadrat, deixem-ho així, de llum solar.
Per tant, hivern per nosaltres, Austràlia i estiu.
Estiu, Austràlia, no només Austràlia, sinó tot l'hemisferi sur, Argentina, Xile, tot això. El Nadal, allà van amb màniga...
No, però deia que el juliol, el que volia venir a dir és...
Juliol,
agost i setembre, ja ho vaig veure, juliol, agost i setembre, per ells és l'hivern.
O sigui, ells tenen un hivern tan colorós que es pensen que és estiu o realment és estiu?
No, és el seu estiu. De fet, això és molt fàcil, hi ha molta gent que es dedica a la campanya d'esquí, que el nostre hivern la fa aquí, i quan arriba el nostre estiu, que aquí no tenen feina, doncs se'n van, per exemple, a Argentina o a aquests llocs, i treballen, doncs, els dos hemisferis, perquè ja és hivern.
Clar.
I llavors arribarà el 20 i escaig, que això varia, de març, i llavors serà quan a tot arreu del planeta hi haurà un dia, que serà el dia de l'equinoxi, en què tot arreu del planeta hi haurà les mateixes hores de sol i de...
Per Sant Maties, tant de nit com de dies.
Doncs miri, doncs serà al voltant de Sant Maties, depèn del dia, abans ho parlàvem, pot ser el 20, el 21, el 22 de març, i llavors anirà creixent el dia fins al solstici d'estiu,
i
llavors serà Sant Joan, que no coincideix ben bé amb Sant Joan és una mica
sempre
més tard.
Sempre són 3 dies més tard.
Per tant, avui comença per nosaltres l'hivern amb desembre, gener, febrer, fins a arribar
Correcte.
A finals de març.
20 de març.
I per altres latituds, com per exemple dèiem
a Nova Zelanda, comença l'estiu.
I
ara la pregunta difícil, per veure si ho he entès, quan arribi l'equinoxi de març i aquí i sigui la mateixa longitud de dia i de nit a tot arreu
allà
del món...
Allà què serà? Primavera o tardor?
Efectivament. A Nova Zelanda serà primavera o serà tardor?
Jo crec que serà tardor.
Allà serà,
no? Allà serà tardor i aquí serà primavera.
Després vindrà l'hivern.
Molt bé,
doncs ho han entès. Que bé que ho hem explicat.
Bueno, aquestes coses que... Mira, vostè, senyor Vigues, m'ha fet pensar en aquesta tonteria. Que portem
jo sempre faig pensar als altres per evitar pensar jo. Així ho estalvio.
I té algun simbolisme que les eleccions caiguin exactament al començament de l'hivern?
Doncs no. Això potser el senyor el Mago Fèlix, no? Quin simbolisme tindria?
Bé, això està molt clar, tenint en compte que hi ha l'ajuntament entre Sagitari i la contraposició entre Urà i Neptú. Això es provoca una efervescència de los cabreos. Se calienta por una banda lo que es la gente sureña.
Ja m'ho explicaran en un altre, en un altre moment. Va, comencem amb...
Perdoni, un segon. Vostè,
no li donguis corda, que si no, no fareu secció.
En quina constel·lació està ara el sol?
La de los cojones colgados de su cabeza.
Ja hem vist que tenim aquí un farsant.
Los que tienen encima los ojos.
Capricorni. Capricorni. Teniu un farsant, no sé com el deixem entre l'estudi.
Si només fos un...
Venga, hombre, va, vete ahí a escribir mierdas. Que lo haces con tinta de calamar, hombre. No eres ni tinta buena.
Bueno, comencem amb una anàlisi sobre longevitat de líders nacionals de 17 països que demostra que ser elegit president pot escurçar l'esperança de vida, Dani.
Sí, avui, com que és eleccions, en portem alguns estudis relacionats amb la política. Primer, se'm recordar el que va dir Bertrand Russell, Premi Nobel de Literatura i Matemàtic, que va dir que els científics s'esforcen per fer possible l'impossible, mentre que els polítics, doncs, és al revés. No fan... El que s'esforcen és per fer el possible impossible. Però bé, també hi ha estudis que lliguen les dues coses. I llavors, uns investigadors van analitzar, doncs, van comparar la supervivència de 279 líders que van guanyar les eleccions, amb la de 261 candidats que no van ser escollits. Això ho van fer entre el 1722 i el 2015, de 17 països. I què van veure? Doncs van veure que els que acabaven guanyant, no? Sobretot en països així on hi ha dos voltes, per exemple, als Estats Units o França, doncs el que acaba guanyant té una supervivència, a veure, no gaire menys, però sí que significativa. 2,7 anys menys viuen que els altres. La vida del polític desgasta, del líder desgasta. Això només cal veure fotos, per exemple, amb l'Obama passava molt que feien fotos de quan va entrar al poder per primera vegada i quan va sortir, i home, doncs que realment l'havien castigat.
Això passa també amb els entrenadors de futbol,
com a Pep Guardiola quan era entrenador.
I amb els que estan a la Gürtel també
baixen
molt l'esperança de vida, que els que estan involucrats amb això.
Podria fer un estudi, però té raó, és la primera causa de mort. Està implicat en la Gürtel.
Doncs és una brometa, que és una brometa fineta,
Jo ha estat fi, està fi.
Sí. No l'he entès, però segur que és bona.
Sí que és bona.
La primera causa de mort,
Bueno, disminueix, l'esperança de vida disminueix, això segur. Ara s'ha d'estudiar científicament, això és feina vostra.
De veure per què, sí, hi hauria molt a estudiar la Gürtel, no només científicament. Doncs, han vist això, que ser líder, o sigui, que acabar manant, doncs, home, et perjudica, realment, la vida que porten a vegades no poden seguir, menys el Rajoy, que cada dia faci fred o faci calor, camina més a un pas molt viu, i això és molt saludable, doncs...
Amanece en Barcelona i amanece en Espanya.
Sí, ja vaig veure el vídeo. Doncs que a vegades porten un vida, un menjar, uns hàbits doncs, que no són del tot saludables. En canvi, per exemple, un altre estudi que també van fer el Regne Unit, van mirar els diputats d'allà i, en canvi, els diputats sí que tenen una major esperança de vida que la població general, O sigui que la vida del diputat és més plàcida. Mira. També, potser tenen... Això depèn molt també, hi ha moltes parts que són de la salut que depenen dels factors socioeconòmics, doncs potser someten a més revisions mèdiques, es poden controlar molt més i per tant doncs, tenen més esperança de vida que no la població general.
Digues, Josep.
No, que s'hauria de mirar els senadors. No.
Sí,
els senadors d'aquí d'Espanya.
Hi ha un noi que es diu Lluís, que ens escolta des de Sud-àfrica, i ara estan començant l'estiu. Salutacions.
Avui entra l'estiu a Sud-àfrica.
Enhorabona.
Canviem d'estudi. Una investigació diu que les nostres idees polítiques depenen també de l'herència genètica i no només de com ens eduquen. Josep.
Exactament, perquè hi ha un seguit d'investigacions que intenten respondre la pregunta de què depèn que pensem com pensem, que tinguem la ideologia que tenim. I la resposta clàssica és l'educació que has rebut, els valors que t'han inculcat, les experiències que has tingut, o sigui, que és l'ambient. I hi ha una resposta alternativa, que seria, bé, no podria ser que depengui també de la nostra biologia, de la nostra herència genètica? Aleshores, com s'investiga això? La manera clàssica de distingir el que són els factors genètics dels ambientals són els estudis amb bessons. Es comparen els bessons univitalins, que són aquells que són genèticament iguals, amb els bivitalins, que són els que són genèticament diferents, i es mira què passa. I quin és el resultat? Doncs que aquells bessons que són genèticament iguals tendeixen a pensar de manera més semblant que en aquells que són diferents. Per tant, això el que t'està dient és que hi ha una influència genètica en la manera de pensar.
Jo crec que en el cas de Catalunya hi ha els nens que estan adoctrinats i depenen totalment de l'educació. Això és el que pensem. I, per tant, doncs, aquest estudi, no sé... L'ha contrastat, aquest estudi?
Em sap greu, però el que diuen les
quines
dades...
Quines són les fonts científiques que confirmen aquest estudi que vostè està dient?
Doncs ara l'explico.
Jo només vull dir que no s'ha parlat prou de... Com estornuda de Cookie, l'arrimada, si us heu fixat en els esternuts.
Perdoni,
a la campanya electoral.
Aquest és un comentari absolutament masclista pel fet de que sóc una dona.
No dic que no.
Una dona, jove. Tornem a... Aquest tipus de comentaris no tenen res a veure amb el que estàvem parlant ara d'un estudi científic.
Sí, 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 té tota la raó.
Que està dient que les idees polítiques de Catalunya venen de gens.
Ara li explica el senyor Corbett.
No, senyor, això ve de l'escola que està adoctrinant aquesta gent.
Pots seguir, Josep.
Gràcies. Les idees polítiques depèn en part dels gens, no únicament dels gens, però també dels gens. El que és interessant és...
També?
Aquest estudi dels bessons, el que no ens dius quins gens són i què fan. I aquí és on la cosa es posa interessant. Per exemple, s'han trobat diversos gens que influeixen en la ideologia. I aquests gens estan involucrats en el funcionament dels neurotransmissors, que són les molècules que, diguem, regulen el funcionament del cervell. Per exemple, la dopamina. La dopamina és un neurotransmissor...
La dopamina deu ser l'àvia catalana d'algun català que hi hagi aquí. Però no em digui que això, que la dopamina... D'on surt, qui és? Que, vull dir, no necessitem dades científiques certes. I no dir mentides a la població... que bastantes mentides ja han dit des de fa molts anys.
Un respecte per la dopamina, que ens fa molta falta, i fins i tot a vostè li fa molt de bé. Bé, la dopamina...
Jo no necessito dopamina per res. I vostè està manipulant la informació, unes dades científiques...
Bueno, Josep, acaba aquest...
Dopamina. Entre les múltiples funcions de la dopamina, al cervell n'hi ha una que està relacionada amb el desig de buscar experiències noves.
Ah, sí, me gusta mucho.
El que es diu, per exemple, la gent que diré jo, que li agrada fer... Ara no em surt la paraula, aquests que fan com paracaigudisme...
Sí, home,
activitats de risc...
Parapent, exacte.
Sí,
no?
Això mateix.
Doncs això va amb nivells associat a nivells més alts o en activitat més alta de la dopamina.
Ui,
la gent que tendeix a evitar aquest tipus d'emocions fortes, normalment la dopamina doncs, no la té tan alta. Tothom en té i és imprescindible per tothom. I la falta de dopamina, per cert, està relacionat amb el Parkinson.
Bé, no sé per què mira a mi.
Perquè com que vostè ha dit que no en té...
Escoltem el que estem dient i no manipulem la informació ni dir coses que jo no he dit.
Bé, deixi'm acabar. Aleshores...
Clar, que estàs amb les arrimades.
Jo l'estic respectant en tot moment.
En tots els debats, una característica és que interromp.
I ara m'interrompem vostè. Ara m'està interrompent vostè.
No, sí, estic fent el que fa vostè als debats, també, que també no para d'interrompir. Per això li dic que vostè interromp i ell l'interromp.
Jo estava parlant quan vostè ha interromput i després jo, a vostè, el senyor científic, l'he deixat parlar en tot moment. L'he deixat exposar els seus arguments. Però és que no tenen cap solidesa.
Bueno, acabem ja amb aquest estudi, perquè ja estic part d'aquest estudi.
Es prou de transformar la seva
ja
opinió.
Està, bueno, ja està.
Dopamina. Bé. La gent que té més tendència a...
Ha quedat claríssim.
A que li agradin
passa per
experiències noves, també és més propensa, és més, diguem, receptiva a idees noves i tendeix a ser més progressista. Mentre que les persones que tenen els gens associats a els receptors de la dopamina que inhibeixen aquesta activitat, tendeixen a tenir idees més conservadores.
Si vostè tingués raó, aquestes idees noves, el 100% de la població catalana votaria Ciutadans. Perquè som la novetat i som el risc.
Progressistes.
Totalment.
Bueno, estem en jornada electoral. Deixeu-me canviar d'estudi. Pot Twitter predir el resultat?
Què dices, hombre?
Si mires el Twitter de la Generalitat, et donen els resultats, sí. Sí.
Però això ja no es predir, això, senyor Vives, no es predir, sinó que això ja es donarà els resultats, que és diferent. Això és molt curiós perquè Twitter és una xarxa social que utilitza molta gent. Es parla molt, si els que hi esteu sabreu que es parla molt de política a Twitter. A vegades el to no és el que hauria de ser.
No, habitualment no.
No és del tot constructiu.
No.
Però bé, doncs uns investigadors de la Universitat Carlos III van analitzar les converses a Twitter, ho van fer les eleccions autonòmiques, no en aquest cas no les d'aquí, sinó les d'Andalusia del 2015, i van analitzar més de 80.000 comptes de Twitter. Però què ens passa a Twitter? Que clar, tu acabes seguint a gent que més o menys tens afinitat, i on et sembla, et fas el teu món, et fas el teu univers paral·lel, i on sembla que tothom està d'acord amb tu, i llavors els resultats electorals a vegades no són els que tu t'esperaries, no? Perquè depèn, tu et fas un reflex del que t'agradaria sentir, però la realitat és molt diferent. Llavors ells van analitzar 80.000 comptes d'usuaris que parlaven de política, i llavors van fer diversos anàlisis. Van veure, per exemple, que tots els partits polítics estaven representats a Twitter. Van veure que les respostes de la gent es corresponien bastant amb el que diu la gent que a les enquestes que fa el CIS, doncs, d'intenció de vot, de tendències polítiques, doncs el percentatge de gent que es reconeix de dretes, el que es reconeix d'esquerres, el que es reconeix de centre, doncs vam veure que Twitter reflexa bastant aquesta diversitat que hi ha a la societat, i llavors, d'entre d'altres estudis, vam veure, per exemple, que hi ha una correlació entre de tots els missatges polítics, doncs, per exemple, els que citen els partits polítics, el volum total coincideix bastant amb el volum de vots que treuen a les eleccions. Per exemple, en aquest cas, doncs, el PSOE va tenir un volum de conversa a Twitter del 39%, i el resultat electoral va ser del 36%. Això parlem de... Evidentment, es nota que són les andaluses, perquè 36% del PSOE a pocs llocs les treuen.
Bueno, perquè ja estem aquí...
Va, acabem, queda la publicitat.
Doncs simplement això, que llavors Twitter encara no, però potser analitzant amb més número de comptes i amb més volum de tràfic, pot arribar a predir una mica els resultats en vots que es trobaran a les properes eleccions.
D'estudis i de prediccions en parlarem a partir de les 6 amb un expert en la matèria, Josep Corbella, Dani Arbós, moltíssimes gràcies als dos.
Gràcies a vosaltres. Molt bon Nadal, molt bones festes.
Bon Nadal i bones festes.